converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des de l'hotel, des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte ens acompanya el Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, delegada de ABC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador. Benvingut també. I el convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Ramon Espadaler, que és presidenciable de la Unió Democràtica de Catalunya a la Generalitat. Unes eleccions que, bueno, que estan molt a prop, el dia 27. Bona tarda, senyor Espadaler.
Bona tarda.
Estem ja en plena campanya electoral, una campanya doncs, que per vostès, per Unió, és molt especial. La primera campanya que van en solitari. Després de molts anys.
Des de l'any 1934. 30... Nosaltres som un partit antic que vam néixer l'any 31, per tant farem 84 anys aquest any, però una proposta electoral molt nova. No? I això és el que hem intentat doncs, al llarg d'aquest estiu i el que intentarem en aquesta recta final de campanya electoral d'explicar que per un costat nosaltres som un partit catalanista i en aquest sentit nosaltres fem les propostes des del catalanisme però no rupturista, per tant les nostres propostes van a mirar a veure com resolem aquesta situació estranya de desencontre que hi ha entre doncs, Catalunya i Espanya a partir de propostes constructives, propositives per resoldre el tema, no des de l'immobilisme, tampoc des del rupturisme d'una declaració unilateral d'independència, però a més tenim un altre component, que nosaltres som un partit humanista, personalista, i ens preocupa la feina. Per cert, la primera preocupació, les enquestes resistint, i no és normal que sigui així, la feina i també totes les qüestions de polítiques socials, perquè tenim una part de gent que per raons moltes vegades de no tenir feina i d'altra naturalesa, doncs necessiten l'empara de les administracions.
Després de 37 anys, si no m'equivoco, es va trencar la Federació de Convergència i Unió, Convergència per una banda, Unió per una altra. Aviam, es presenten vostès com hereus de la filosofia del que era Convergència i Unió, encara dins d'aquest pas pastís que són els electors de Catalunya, encara hi ha un tros de pastís per Unió Democràtica de Catalunya per ser hereus de la Convergència i Unió de la Federació?
Radicalment sí, nosaltres creiem que és un reduccionisme exagerat i desmesurat reduir tot el que és el catalanisme a l'independentisme. Hi ha moltes persones que se senten catalanistes, profundament catalanes, imbrincades doncs, amb el que és aquest país, amb independència de quin sigui evidentment el seu origen o el punt d'un naixement, però que se senten identificats amb aquest país, que volen el millor per aquest país i que voler el millor no necessàriament ha de passar per voler declarar la independència i menys encara doncs, de la manera que ho volen fer els membres de la candidatura del sí, del Junts pel Sí, a vegades se'm baixa del Junts pel Sí que es pot, que a vegades potser acabarà sent el mateix, i les CUPs, que és un tema preocupant, no? Si només fos un embolic i quedés amb aquests termes, mira, el tema és que jo crec que hem d'estar tots molt preocupats de cara al 28, perquè el 28 haurem de gestionar aquest país. I tot el que ens indiquen, les veus que anem sentint en precampanya, aquests primers dies de campanya, és que diverses coses. La primera, que els uns, Esquerra i... els Junts pel Sí...
Esquerra, Convergència...
Esquerra i Convergència, a dintre Junts pel Sí, ja s'han repartit, sembla ser, doncs, el govern, la qual cosa és una manca de respecte absolut doncs, per les urnes, que a més a més compten amb el suport de la CUP, per tant una força política que s'autodefineix com una força doncs, anticapitalista i rupturista de totes. Per tant, estem abocats, jo crec, i ho hem dit moltes vegades, fa molt de temps que ho diem des d'Unió, estem abocats a un govern d'esquerra sí o sí, i d'esquerra radical, una cosa fins i tot, permetem l'expressió, fins i tot pitjor del que vàrem viure en l'època del tripartit, no? Perquè un només ha d'anar seguint les contínues crides doncs, i esteses de mà per part del Sí que es pot, d'una part del Sí que es pot, cap al que representa doncs, el Junts pel Sí, i aquí hi ha una aliança de futur que jo crec que és dolenta pel país.
Vostè deia estar entregada a Catalunya poder un govern d'esquerra radical. Dins d'aquest govern de possible govern d'esquerra radical, quin paper pot jugar el senyor Artur Mas? O no li veu cap paper al senyor
Mas? És que jo crec que no li deixaran. Miri, en aquests dies que estem començant a fer doncs, tots els debats electorals, ja no hi ha ningú doncs, que defensi el que és la política del president Mas fins a dia d'avui, tot el que ha estat l'obra de govern en aquesta present legislatura. Jo em trobo en una situació molt, molt curiosa. Jo no renego de la nostra trajectòria de govern compartit amb Convergència Democràtica en el si de la federació, però va arribar un moment que no podíem continuar junts perquè els camins eren exageradament divergents. Nosaltres no estem per la ruptura, no estem, Unió no està per la declaració d'independència, Unió està per buscar maneres d'encaixar, maneres de reformar, si cal, la Constitució, per reconèixer que aquí hi ha una realitat diferenciada, doncs, nacional, que ha de ser reconeguda. Convergència estava, doncs, en aquest cas, assumint el programa d'Esquerra per la ruptura. Jo el que estic veient, doncs, molt en aquests debats, que per un costat, doncs, Convergència ha comprat i ha assumit el programa d'Esquerra Republicana, i que Esquerra Republicana, doncs va estenent la mà al que representen les CUPs i la gent més, doncs, a l'àmbit de l'esquerra, fins i tot el Sí que es Pot, no? I per tant, auguro ja fa molt de temps que aquí ens ve sí o sí un govern, doncs, d'esquerres a l'entorn d'Esquerra Republicana.
Ahir va ser la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, vostès no van anar a la manifestació que havia convocat a la tarda. Aquella manifestació, la d'ahir, era una manifestació com les manifestacions que són habitualment l'11 de setembre, o era un acte electoral de la candidatura o de la llista del Junts pel Sí?
La raó per la qual nosaltres vàrem decidir que no hi aniríem era precisament perquè era una manifestació convocada per una candidatura concreta.
Era un acte electoral, doncs.
Per tant, pròpiament es podria considerar un acte electoral. En qualsevol cas, sí que era convocada, doncs, pels membres que integren una candidatura, per la gent d'Esquerra, per la gent de Convergència, per la gent de l'Assemblea Nacional, per la gent de l'AMI, és a dir, tots aquells de l'Òmnium que trobem en una candidatura. Aquesta és la raó per la qual nosaltres vam decidir sí participar dels actes de la Diada Nacional, que per cert van ser desplaçats, doncs, el dia 9, i no participar en els actes, doncs, que tenen aquesta neta component electoral. No? Per cert, la Diada cau a dintre de la campanya electoral perquè el qui va convocar les eleccions, el president Mas, va voler que caigués a dintre. I això també és una realitat, no és una casualitat.
Molt bé, doncs aviam, obrim ja el resta de micròfons de la taula. Manel, Joan, Salvador i Maria Jesús. Havia demanat paraula el Joan Corbera. Joan, endavant,
sí, després el Manel. Qui més qui menys, arran del procés, els partits tradicionals han patit convulsions i catarsis. Els grans partits estatals en forma de pèrdua de vots, si més no amb les enquestes per les autonòmiques. En el cas de Convergència, la ruptura. I jo volia preguntar-li si en el cas d'Unió aquesta ruptura ha arribat potser massa tard, donada el calendari electoral que ha marcat el president Mas. Si vostè pogués rebobinar, hagués preferit evidenciar les diferències amb el seu soci abans i tenir més temps per preparar aquesta campanya i sobretot per llançar-lo a vostè com a candidat.
La ruptura no és tàctica. La ruptura respon a una reflexió prèvia i que no hi ha possibilitat de continuar caminant plegats. Si fos una ruptura tàctica, certament l'hauríem d'haver fet abans. Però què va fer Unió, mentretant, a dintre del govern de la Generalitat? Doncs intentar, des de dintre, canviar la realitat. I quan un es dona compte que la realitat de Convergència és vull anar de la mà d'Esquerra Republicana assumint el programa d'Esquerra Republicana amb un únic punt, que és la declaració unilateral d'independència, perquè aquest moment, quan ja no ets capaç, doncs, de canviar aquesta percepció, aquesta actitud, doncs el que has de fer, el més honest, portes a dintre i portes en fora, és fer el que van fer. Si haguéssim fet un càlcul estrictament tàctic, té raó vostè, escolti, potser ho havien d'haver fet abans, però nosaltres vam fer també una qüestió que creiem que és d'exercici de responsabilitat, intentar canviar la realitat des de dintre la federació, i és quan ens donem compte que això és materialment impossible, que fem un pas, doncs, al costat, que sortim del govern. No és un pas evidentment fàcil, i plantejar la nostra pròpia proposta, que per un costat, doncs, es parteix del catalanisme. Jo crec que l'immobilisme ens ha fet molt mal, l'immobilisme i moltes vegades la judicialització i l'hostilitat cap a Catalunya ha generat molts independentistes en aquest sentit. Per tant, cal canviar coses, no cal, nosaltres no estem gens d'acord amb la declaració de la independència en els termes que es plantegen i en caps altres, i tampoc estem d'acord amb aquest immobilisme que ens ha portat en definitiva aquí.
Manuel Manjón.
Sí, jo li volia preguntar una cosa, però ja que acaba de dir això, li canvio i després tornarem al punt central per mi de les eleccions del 27 de setembre. I és que ha dit que l'immobilisme ens ha fet molt mal. Exactament com es concreta aquest immobilisme? Perquè hi ha la sensació que hi ha un discurs que estava demanant al govern central que es mogués, però després no es diu massa cap a on s'hauria d'haver mogut aquest govern central. L'immobilisme és arribar a algun tipus d'acord només pel finançament, per les infraestructures, és a dir, hauríem d'arribar a algun punt, jo crec, entre tots, amb un sincer sentit comú, de dir que hi ha de veritat en els arguments independentistes. per tal de destriar el que es pot negociar i el que no. M'explico? Mm-hmm. És a dir, una cosa és dir, vull trencar i sempre hi haurà un percentatge de la població que per moltes raons voldrà un país independent, no vol, perquè considera que Catalunya ha de ser un país, però després hi ha un gruix de gent que diu, vull saber exactament en quins punts jo puc negociar, en quins punts em puc posar d'acord amb el govern central. Per tal de destriar mm-hmm. i per tal de dir als que ens estan escoltant que hi ha de veritat en els arguments dels independentistes?
Home, jo crec que han estat molt justificats. La primera fàbrica d'independentistes ha estat precisament algunes actituds del govern, del Partit Popular, que no ha volgut entendre que aquí hi havia un moviment de fons, que parteix particularment, jo crec, des de la sentència contra l'Estatut del 2005, que es promulga el 2010, i a partir d'aquí no hi ha una capacitat, hi ha un primer intent que també penso que hem de ser honestos i dir, escolta, tampoc vam apurar des d'aquí en la voluntat de diàleg que era el pacte fiscal, de resposta doncs, a aquest primer desencontre, i que després això, doncs, a partir de les negatives, es va incrementant. Jo crec que no estem a temps de dir, escolta, això es resol amb un pacte fiscal. Jo crec que el problema a hores d'ara ja és molt més complex i molt més profund, la qual cosa no vol dir que no tingui solució. Sí que la solució és més complexa, és més profunda i segurament és a més a mig i llarg termini, no? Però no estem davant d'un tema exclusivament fiscal, que hi estem, i la fiscalitat i les balances fiscals tenen a veure amb la qualitat dels serveis que puguem prestar des de la Generalitat i des del Govern de Catalunya, sinó que té altres aspectes en la qüestió, sobretot lingüística, el model educatiu, en la qüestió, potser que podríem posar més a l'entorn de les qüestions identitàries. Jo crec que això s'ha de entendre i atendre. La proposta d'Unió és senzilla, és nítida, és clara, és, escolti, si ara ens posem a discutir el títol 8è de la Constitució, que és el que regula tot el tema de les comunitats autònomes, podem acabar prenent mal. Podem acabar prenent mal i a la millor els uns el tiben per aquí, els altres el tiben per allà, i obrim un debat de final molt incert per totes les parts. Per totes les parts. Per tant, per què no anem a fer una cosa que és més simple des de totes les perspectives, que és posar una disposició addicional a la Constitució que digui, escolti, Catalunya, i que reconegui el fet nacional de Catalunya, del qual se'n deriven algunes qüestions concretes que poden ser de l'àmbit del finançament o que poden ser de l'àmbit d'estabilitzar algunes qüestions en relació, per exemple, a la cultura. Nosaltres no fem una proposta tancada en aquest sentit. Si vols negociar, has d'orientar quin és el sentit, quins són els teus límits. Els nostres límits és no estem per la declaració d'independència, si estem doncs, per afiançar el tema fiscal, si estem doncs, per afiançar determinats temes culturals, si estem per aquestes qüestions, i a partir d'aquí obrir aquest diàleg. Jo crec que això, per part del govern central, s'han sentit aquesta darrera setmana algunes veus que diuen potser aquesta és una solució, en el part del Partit Socialista se'n van sentir algunes amb matisos, amb menys matisos, també això arriba tard, però ha arribat d'alguna manera una certa consciència que cal resoldre-ho, i el moment jo crec que tampoc serà abans del 27 de setembre, òbviament, tampoc serà abans del 20 de desembre, òbviament, sinó que serà després, i perquè això sigui possible cal que hi hagin formacions polítiques disposades les dues coses i capacitades per dialogar. Disposats els uns ja no n'estan, els Junts pel Sí no estan disposats a dialogar, han optat per la ruptura, la CUP és evident que ha optat per la ruptura, per tant aquests no estan disposats, i alguns altres jo crec honestament que no n'estan prou capacitats, en el sentit de que uns depenen jeràrquicament, si em permet l'expressió, doncs de l'altra part interlocutora, i en canvi en aquest sentit Unió és una proposta de, genuïnament catalana, no rupturista, que és capaç de dialogar doncs, amb tothom, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent.
I l'altra qüestió, que era la prèvia, vostè creu que podem anar a la pantalla anterior, és a dir, que si en aquestes eleccions hi ha una majoria de Junts pel Sí o del conjunt de, fins i tot que es podria afegir a la candidatura de Catalunya Sí que es Pot, es podria tornar a la pantalla anterior de demanar un referèndum pactat amb el govern central com ha fet Escòcia, o això ja l'hem superat de forma definitiva?
Jo crec que hem corregut les pantalles d'una manera tremendament accelerada. A vegades jo crec que hi ha hagut voluntat d'alguna de les parts d'anar cremant les etapes i tancant les etapes, i aquí hem de posar un punt més de sordina, no es tracta tant de velocitat com de qualitat dels resultats, no? Per tant, indefectiblement jo crec que l'any demà caldrà sí o sí negociar, caldrà sí o sí parlar, i per tant jo crec que algunes pantalles endarrere s'hauran de fer, segur.
Però parlar de temes concrets o de tornar a aquest referèndum? Que jo crec
jo crec que per parlar d'alguns temes molt, molt concrets.
No pas referèndum, doncs.
No, nosaltres la solució que proposem proposem és que la disposició addicional pugui acabar sent votada. Ha d'estar legitimada a les urnes, la proposta que fem. Jo crec que ja no serveix...
Creu que amb això tot el teixit independentista es donaria per tranquil·litzar, satisfer, ho acceptaria?
Doncs hi hauria una...
I s'acabaria aquest debat que portem anys arrossegant-lo?
Doncs hi hauria una part que segur que no, hi hauria una part que segur que no, però hi ha una altra part doncs, que sí que està disposada doncs, a negociar. Jo m'he trobat molta gent independentista que, de fet, el que t'estan dient és l'única manera de que així doncs, el govern central farà algun tipus de moviment. Aquest és una realitat que existeix. Per tant, jo crec que sí que hi ha una part de gent disposada. Però, insisteixo, la sortida sí que ha de ser votada. Ja no pot ser un simple acord entre dos governs d'aquí i d'allà o en àmbits parlamentaris, sinó que ha de ser assumida per ser sòlida i forta pel conjunt de la ciutadania de Catalunya.
Però, Maria Jesús.
Però més enllà del debat terminològic, perquè a vegades sembla un debat de saló dir si aquesta disposició porta, diguem, l'expressió identitat nacional o nació, vull dir, això als fets reals, quins efectes reals té això, perquè a vegades
sí.
Pot semblar
posar, sí, identitat nacional,
però
nació.
Més enllà d'això,
bueno,
a vegades a Unió també se'l pot, no, retreure que té un discurs una mica ambigu en el sentit de que també el que es busca és un estat propi però dialogat. Els independentistes volen el mateix però de forma unilateral. Vull dir que la finalitat és la mateixa i pot ser que potser aquest debat de terminològic és, no, allargar una mica el procés i potser tornar, com deia el Manel, a la casilla de sortida.
O sigui... No, li diré d'una altra manera més clara. Nosaltres no som els independentistes assenyats. Unió no és la versió assenyada de l'independentisme. Unió el que vol és superar la situació actual a partir del diàleg i creu, amb l'horitzó doncs, de tenir més sobirania, però creu que el que és factible ara, que no trenca la societat i que pot ajudar a donar una sortida que és interessant i bona i positiva per Catalunya i també per la resta de l'Estat, és de singularitzar-nos, de donar una sortida sense reobrir tot un debat doncs, que en aquests moments jo crec que no ens beneficia ni els uns ni els altres. Unió, per tant, està molt lluny de la ruptura i el que proposa és a través d'aquesta disposició a la Constitució espanyola, i escolta, anem a blindar alguns temes, que no pot ser que els haguem de discutir cada vegada, doncs que hi ha una determinada majoria d'un color o de l'altre o de més enllà. Però no té sentit que haguem de canviar determinades qüestions en el model educatiu, o en el model de finançament, o en el model... No, escolta, anem-ho a establir com altres, no estem demanant una cosa tan complexa, hi ha altres nacions a dintre doncs, de l'Estat espanyol, com el País Basc, que tenen una singularitat, reconeguda a la Constitució, i que per tant això els dona una cobertura que no els fa estar el vir, el va i ve doncs, de les conjuntures quatrienals com a màxim doncs, de les urnes.
Que potser simplificar-ho molt, però el blindatge és amb quina finalitat? Un estat federal, confederal o bueno, un estat...
L'òptim de que hem defensat històricament com a Unió és un estat confederal, però no ens perdrem en les paraules. Jo el que crec que és important és dir, escolti, per què no anem a blindar aquestes competències? Ens donen aquesta singularitat, aquest fet diferenciat que tenim com a realitat nacional, com a nació que som i a partir d'aquí doncs, a mirar endavant i ocupar-nos de totes aquelles qüestions que preocupen la gent. Aquest debat s'ha de tancar democràticament, s'ha de tancar des de les urnes i això arribarà un dia que ho haurem de fer. El que no podem estar és estirant aquesta situació de desencontre d'una manera com la que estem ara, que ja portem 1, 2, 3, 4, 5 anys, no podem estar més anys. Per tant, de cara a la propera legislatura la nostra proposta és aquesta.
El que passa és que quan a nivell competencial Catalunya ho té pràcticament tot, no? Només ens queda la defensa i per
no. No, però ens queden molta legislació sectorial que es van fent vaivens.
Un model de finançament.
No, amb el finançament...
Però la resta ho tenim tot.
Amb el tema de finançament tenim una frase que és molt nostra, tanta com la del seny, que aquesta és molt nostra i que Unió fem molt nostra, tenim una altra, que és el que no són pessetes, són punyetes, en aquest sentit, tenir la capacitat financera suficient, d'acord amb el nostre esforç doncs, productiu, jo em sembla que és important. Un dels problemes de l'actual model de finançament és que no està indexat la realitat econòmica. Si demà l'economia de Catalunya es despega com un coet i té un creixement 5 vegades superior al que té ara, les arques de la Generalitat no ho notaran. I això crec que també acaba sent un element de desincentiu. Nosaltres estem indexats a la voluntat del ministre d'Hisenda que obre i tanca l'aixeta en forma de flan en aquests moments. Per tant, jo crec que això tampoc és del tot normal o correcte que sigui així. No? Per tant, aquí hi ha un tema financer i hi ha un altre conjunt de temes que són sensibles per una part molt important de la ciutadania d'aquest país. Tots els temes culturals, nacionals, tots els temes lingüístics, alguns temes de presència internacional. No és el mateix l'Espanya i la Catalunya d'ara que la que es va fer quan la Constitució. Estem a dintre d'Europa, uns elements de presència. Tampoc volem fer una relació allò absolutament tancada. El que volem és posar sobre la taula conceptualment un tema per negociar i per arribar en contra i per no acabar en una situació que no beneficia ningú d'una mena de declaració unilateral que ja ens diran com es gestiona, però que ens sembla que és perversa pels interessos de Catalunya i del conjunt de l'Estat i d'Europa.
El moll de l'os és el tema del finançament, no? Però bueno, estem escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Manuel Manchó, en Joan Corbera, Salvador Guillermo, Maria Jesús Cañizares i el convidat d'aquest dissabte, el senyor Ramon Espadaler, presidenciable d'Unió Democràtica a la presidència de la Generalitat. Quedava per preguntar en aquesta primera ronda d'intervencions al Salvador Guillermo. Doncs endavant, Salvador.
Sí, jo tinc dues qüestions molt relacionades. Quan parlaven de les pantalles, sempre dona la sensació de que la pantalla última anul·la l'anterior. De que el que jo no sé si l'anterior del procés de negociació era una pantalla que algú va donar massa ràpid a la tecla de passar i aleshores diu no, és que aquesta ja està esgotada i aquesta ja no toca, aquesta s'ha intentat i és impossible. No sé, assenyalen el fet de que aquesta és una de les possibilitats que s'obren a través d'una idea que, a més, si no recordo malament, em corregeix, si no, jo sembla haver-li sentit al senyor Herrero de Miñón, sí, pare de la Constitució, gens nacionalista, de dir, escolti, no té lògica que Catalunya, igual que hi ha Navarra, igual que hi ha el País Basc, i igual que hi ha Canàries, ho diu que la gent, a les disposicions addicionals, primera, segona i tercera, parla d'elements que donen joc a una certa bilateralitat per una defensa i després dona resposta també a una cosa que es troba a l'article 2 de la Constitució que parla de nacionalitats i regions. Però on està la diferenciació que la mateixa Constitució incorpora i com fer-lo factible? Per tant, entendria que... I la pregunta que li faig, ho dic per clarificar el vot, perquè... El dijous passat es va constatar el fet de que hi ha un vot indecis elevat i per tant tot el que sigui clarificar l'escenari va bé, no? Perquè la gent pugui triar el que consideri que ell se li ajusta als seus desitjos i a les seves voluntats. Vostès són els únics que ofereixen la possibilitat de fer aquest pacte constitucional a través de l'esmena, mentre que els altres diuen que la solució és anar-se'n i uns altres no fer res? Dintre del que és el programa electoral, no sé, ho dic perquè com que la gent se li ha de dir el que hi ha en els programes electorals i la gent també ha de saber diferenciar el que hi ha en una caixa respecte al que hi ha en una altra caixa.
Mira, aviam, nosaltres compartim una part del diagnòstic que així no podem seguir, que fa, jo crec, transversalment molta gent des de la perspectiva econòmica i des d'altres perspectives, però no compartim la teràpia del Junts pel Sí, que diuen, escolti, la solució això és marxar. Nosaltres no estem d'acord amb això i compartim doncs, que el marxar és dolent com fan una altra part, però no compartim aquesta altra part que diu, escolti, podem seguir igual. No, nosaltres diem, escolti, així no podem seguir, però entre el així no podem seguir i el marxar hi ha una alternativa possible, que la més simple, la menys complexa, la menys traumàtica des de la perspectiva de gestió és l'addicional, per moltes raons. Tampoc cal que ens perdem ara en disquisicions de dret constitucional, però singularitzar-nos, que la cosa ens dona una cobertura en la llei de lleis, en la Constitució, com a realitat nacional diferenciada, que ens permet alhora estar dintre, però preservar aquells elements fonamentals, a través d'una disposició addicional, no hem de fer tota l'excursió administrativa doncs de que s'hauria de fer amb una revisió de la Constitució, que passa per dissoldre les Corts Generals, per convocar un referèndum, per... doncs això, si hi ha voluntat política, és molt més factible d'una manera molt més simple i ens permet una altra cosa, és que anem donant voltes sobre el mateix, ens permet...
No, però és important
sí, però ens permet una altra cosa que és molt important per nosaltres, per la gent d'Unió, ocupar-nos d'allò que preocupa la gent. No hi ha cap enquesta en aquest país que no digui que el primer problema de la gent és la feina, i mentre nosaltres anem donant voltes i voltes i voltes a aquí, que té incidència tot això també, amb les eines o no eines que tens per poder crear oportunitats més fàcilment o menys fàcilment, però ens hem d'ocupar de veritat de la feina, i per tant nosaltres estem molt i molt i molt en contra com Unió el fet de que doncs, ens aboquem una legislatura de com a màxim 18 mesos. No pot ser que en 6 anys haguem fet 3 eleccions, perquè mentre fem eleccions no prenem decisions. Mentre fem eleccions no prenem decisions en relació a aspectes de política econòmica, de suport als emprenedors, dels autònoms, de la política industrial, del món agrari, i aquesta, contra això nosaltres ens hi rebel·lem, i sí que demanem estabilitat a la propera legislatura.
Només una qüestió molt, molt breu, presidenciable Espadaler, en el sentit de que vostè ja ha participat en temes de debat, quant de temps hi han dedicat a l'atur o respecte d'altres temes reiterats?
En els debats que anem tenint fins ara, doncs són molt marginals.
Molt testimonial, no?
Molt testimonial. Aquí ens estem doncs, enfrancant en un debat que no menys tinc. La nostra proposta, m'agrada definir-la d'una manera molt, molt, molt gràfica, el programa d'Unió és un programa que, com un tamboret, que té 3 potes, i que s'han de mantenir les 3. Si en treus una, caus. Una és la qüestió nacional, i la nostra proposta, escolti, anem pel camí d'un addicional que ens singularitzi i que tanqui doncs, aquest capítol en benefici de totes les parts, en benefici de totes les parts. L'altra és la feina, la qüestió econòmica, que si haguéssim de reduir una feina, una paraula seria la feina, i l'altra són les qüestions socials, que si haguéssim de reduir una paraula seria suport a la família. Fixin, les 3 són imprescindibles. No podem només parlar de feina sense resoldre el tema de competencial, de finançament, perquè no tindrem prou eines. No podem només parlar d'això sense parlar de les polítiques socials. Es necessiten les 3, i aquesta és la nostra proposta. Però, malauradament, sembla que estem abocats a una campanya de parlar només monotemàticament d'una cosa.
El debat independentista,
del sí o el no, del blanc o el negre, de la mi en contra mi. I nosaltres no som ni una cosa ni una altra. Nosaltres estem a favor de Catalunya, i estem a favor d'una Catalunya respectada, doncs, que pot conviure en el si de l'Estat espanyol i sobretot a dins de la Unió Europea. A mi m'horroritza veure doncs, que aquestes que alegrament es diu no, sortirem i ja tornarem a entrar. Ni per 5 minuts, perquè ni posant-nos a la cua ens en sortirem. I aquest és un tema molt seriós, molt seriós. Demanin al sector agrari que representa la PAC, demanin als exportadors que representen els arancels, demanin a molts sectors d'aquest país a veure què representa estar o no estar dintre Europa, per tant, menys frivolitat i més rigor.
S'està enganyant o no s'està dient tota la veritat per part d'alguns sobre aquest tema, senyor Espadaler?
Jo crec que no s'explica tota la veritat, perquè en molts
casos... S'està enganyant, diguem.
En alguns casos, bueno, deixi-m'ho dir així, jo sóc moderat en les expressions també, jo crec que no s'explica tota la veritat i es fan interpretacions, però fixi's, tots els líders europeus han dit molt clarament el que diu el Tractat de la Unió Europea en el seu article 4, no? Per tant, estarem sí o sí fora d'Europa, i nosaltres no estem disposats com a Unió a marxar-ne, perquè això és pervers pels nostres interessos, i per la nostra qualitat de vida.
Molt bé, Joan i Manel, vinga.
Jo li volia preguntar una cosa, entrant sobre aquest tema de la qüestió de la Unió Europea i fent d'advocat del diable, quan uns senyors molt importants o que, en tot cas, de reconegut prestigi acadèmic que estan dintre del anomenat col·lectiu Wilson i que són professors i catedràtics d'universitats nord-americanes, la majoria, fan un document on diuen que no hi ha cap mena d'obligació de que Catalunya surti de la Unió Europea perquè ja hi és, al marge de que ho digui el president Mas, però el president Mas en aquest cas és candidat d'una de les llistes i per mi cometi responsabilitat perquè és el president de la Generalitat, però en tot cas anem a parlar d'aquest col·lectiu. Quan la gent escolta que hi ha uns professors que estan dient això, què els hi podem dir? Estan enganyant aquests professors també?
Jo dic, repeto el que diuen els tractats de la Unió Europea, el que diuen els mandataris de la Unió Europea, que cal posar-se d'alguna manera a la cua, i això no és una cosa tan simple. Jo crec que no es pot frivolitzar amb això. Si demà sortim de la Unió Europea, el nostre sector agrari és absolutament insostenible. Si demà sortim de la Unió Europea, molts dels nostres sectors industrials són absolutament insostenibles. Ens estem a la intempèrie. Que Europa no és perfecta? Clar que no. Que té moltes coses millorables des de la perspectiva de qualitat democràtica, de representativitat, absolutament d'acord, però és que fora d'Europa fa molt fred, molt.
Per tant,
sí, diguin el que diguin els acadèmics.
Exacte. Vull que estarien enganyant o no dient tota la veritat.
No,
o...
Ell diu no tota la veritat, jo dic enganyant.
Una altra cosa és el sentit comú, i el sentit comú et podria dir, home, és difícil que a Catalunya els facin fora, però...
Estem quasi en un engany massiu, perquè clar, hi ha molta gent que està convençuda de que no es passarà res el dia 28, si és que guanyen els que diuen que han de guanyar, i ens fan fora.
Bueno, no és que et facin fora, el tema és que si tu vols crear un estat nou, no el pots tenir si no hi ha unanimitat dels estats.
No està previst ni una cosa ni una altra, ni que es quedi. O sigui, no
deixi'm tornar un pas enrere. Per Unió, el més important del 27 és el 28, eh? El més important...
No, per això, sí,
com carai ens governem l'any?
Com gestionem?
Perquè si ens hem de governar amb el programa del Junts pel Sí, amb el suport de la CUP, que Déu ens agafi confessats, perquè és que estem abocats a una situació molt més complicada de la que hem viscut amb el tripartit, perquè la pressió de la CUP sobre Esquerra Republicana doncs és potent i respecte a Convergència. Per tant, hem augurat, i ho hem dit, i em remet doncs els fets del que estic veient aquests dies en els debats, que el que farà Esquerra Republicana, si té mínimament força, i segons com vagin les coses potser les hi donarem o algú les hi donarà, és prescindir doncs del president Mas i fer un govern doncs estrictament i radicalment d'esquerres, i tal dia farà un any, i després ens posarem les mans al cap i estarem en un cicle que ja l'ha viscut d'alguna manera aquest país, però amb una expressió encara molt pitjor.
Joan, Joan Corbera.
Tan important com el 28 potser serà el Nadal, és a dir, quan hi hagi eleccions al conjunt d'Espanya, perquè amb l'actual conjuntura, amb una majoria absoluta del PP, vostè una de les paraules que més ha utilitzat durant aquesta conversa és diàleg, i no es produirà, és a dir, amb l'actual conjuntura política no, i amb els actuals actors, Rajoy i Mas, tampoc. Està claríssim que hauran de ser uns altres o hauran de ser diferents dels que hi ha. Davant d'això, vostè en el govern d'Espanya, què preferiria? Tenir davant com a interlocutor una coalició PP-Ciutadans, una coalició PSOE-Ciutadans o una coalició PSOE-Podemos?
Doncs, aviam, això ho decidiran els ciutadans del conjunt de l'Estat votant quines són les aliances possibles. Però deixem fer un pas enrere. Nosaltres som conscients de que sortirem d'aquesta situació dialogant sí o sí, passi el que passi, que aquest diàleg no serà possible abans del 20 de desembre perquè són les eleccions generals que han de configurar el pròxim mapa. No ho és, per tant, a partir del 28 en aquest sentit, no? El que sí segura, i fixi's, vostè està donant tres possibilitats, jo no sé quina serà de les tres, però en qualsevol cas el que està augurant, i crec que aquesta és una realitat bastant certa, que no tindrem elements d'una majoria absoluta, que per tant obriran espais pel diàleg i per la negociació. Dit això, jo crec que s'equivoca aquell que pensa que Ciutadans pot representar i recollir doncs, l'anhel d'una part important en aquest cas de la ciutadania de Catalunya en relació a les qüestions més nacionals, per entendre'ns tot aquest model, perquè entre les coses ha estat molt hostil en aquestes qüestions. Només cal recordar quin ha estat el seu paper en relació al tema lingüístic, en relació al model educatiu. Per tant, no es pot erigir com un interlocutor vàlid de Catalunya davant del govern central. Per tant, en aquest sentit, tampoc hi ha tantes forces polítiques amb capacitat negociadora i que puguin representar amb les mans lliures el que és doncs, els legítims interessos de Catalunya, no d'una part petita, sinó d'una part molt transversal que diuen no podem continuar així, perquè però alhora diuen, escolta, però no podem trencar-ho tot, ni volem trencar-ho tot. I per tant, la Unió està entre aquests. Nosaltres ni volem trencar-ho tot, nosaltres no som rupturistes, però tampoc volem continuar així. I una altra reflexió, veiem amb molta preocupació aquesta mena de societat de mutu auxili que es fa entre doncs, el Partit Popular i el govern central per un costat i els Junts pel Sí i l'actual govern de la Generalitat per altre, no? Jo crec que determinades expressions dures contra doncs, Catalunya el que fan és anar incrementant el nombre d'independentistes i per tant omplint les urnes d'independentistes en el benentès de cara al 27, en el benentès que de cara al 20 de desembre doncs, el món independentista omplirà les urnes del Partit Popular i per tant és una societat de mutu auxili en aquest sentit que nosaltres lamentem, perquè ni els uns ni els altres, i vostè ho deia, ni els uns ni els altres ens en trauran. No sortirem d'aquí des de les posicions extremes, sortirem d'aquí des de les posicions centrals i moderades, com la que representa Unió.
Maria Jesús.
Jo recupero la idea del company de taula de que és...
Del Salvador.
Que hi ha masses pantalles que s'han passat massa de pressa. Suposo que volies dir això del pacte fiscal. Que
el president Mas... No? La reunió sí, a Madrid, Mas, Rajoy. No?
Sí, que sembla que el senyor Mas va trigar 5 minuts a negociar i després ja de seguida va tirar la toalla i ja passem a una altra pantalla. Vostè que ha estat al govern, què va passar? Vull dir, això va ser una estratègia política, com sembla, de dir no tenim el pacte fiscal, tot i que els empresaris...
En el moment del pacte fiscal jo no estava al govern, jo vivia des de la perspectiva parlamentària. Recordo que és el final d'aquesta, sinó de l'anterior legislatura. Jo vaig tenir, en certa manera, la sensació de que es anava a fer gairebé un tràmit, simplement a dir, escolta, ja passem aquest llibre i canviem de llibre. Jo crec que s'ha d'esmerçar molt més recursos, molta més tossuderia, moltes més energies, molta més voluntat, no? I en aquest sentit, sincerament, jo crec que el president Mas tampoc està habilitat, capacitat per fer aquest esforç. Ell ja el va intentar i es va donar a ell mateix molt poc temps, per més que després digués no, ara vam estar en dues reunions més de 6 hores, aquest no és un còmput de 6, 2, 8 o 13 hores. Jo crec que és una qüestió més de concepte. Si hi ha una voluntat d'arribar, se n'hi esmercen moltes més. Jo crec que hi havia una voluntat, escolta, deixem constància de que ho hem intentat per anar-nos legitimant cap allà on realment volem anar, que és cap a una ruptura.
Ja, és que ho dic perquè això sí que tenia una majoria d'empresaris del PSC, o sigui, això sí que era un projecte...
Això era profundament transversal a nivell de país, i aquí som capaços de teixir aliances d'una manera molt i molt i molt transversal, però sobretot el més important, que això pot donar resposta a alguns dels problemes reals, tangibles, que té el govern de Catalunya.
Es parla poc d'això ara. Sí, dramàticament poc. Ningú, ni el PSC tampoc parla massa. No sé si això també és un problema d'ells, però
bueno, però qui ho va proposar i qui ho va posar sobre la taula el seu dia, ja, que el president Artur Mas...
Si hagués dedicat tants esforços al pacte fiscal que no a la independència, clar, és que la proporció entre un esforç i un altre...
Però insisteixo,
això queda molt bé, això és del 2012.
La solució, arribats en aquest moment, no passa exclusivament pel pacte fiscal, que jo crec que és més complex. També, evidentment també, però no exclusivament. Jo crec que s'ha arribat a un punt que hi ha més elements de complexitat que també caldrà gestionar.
Salvador.
Sí, jo volia parlar d'una altra de les potes, perquè molt critiquem, però sempre caiem
proposem
el mateix tema.
Sí, sí,
no?
Sí, sí,
jo volia parlar, tot i que sóc conscients de que vostès fan una estratègia comunicativa dosificada de missatges perquè cada dia tinguem algun element per ser notícia, era sobre el tema de la família i les polítiques socials, que és molt diferent que parlar dels familiars que han sortit en les notícies alguns partits d'esquerra, davant de la família, no dels familiars, i de la política de la família dins de les polítiques socials.
Per nosaltres...
Si pot dir alguna cosa que vagi avançant, sí. Perquè ja sé que dosifiquen, però bueno,
no.
Pot ja... Comandar,
ja estem en campanya, pot
també agafant la perspectiva d'abans, fixi's que tenim un debat sobre la Catalunya independent o no independent, les pensions les podrem pagar. A mi, la base de les pensions, el problema no és la independència o la no independència, és la natalitat, és la piràmide d'edats. Per tant, un dels primers criteris que tenim en relació a les polítiques de família és permetre, emparar, acompanyar, promoure la natalitat. Catalunya ocupa el tercer lloc per la cua de tota la Unió Europea pel que fa a natalitat, i això són polítiques a més llarg termini. Nosaltres creiem que la família, les famílies han estat molt denostades durant molt de temps, i si no hagués estat per les famílies difícilment hauríem pogut trampejar aquesta situació de crisi que encara estem en molts casos vivint, encara hi ha moltes famílies que les pateixen, sense més fractura social. Quantes famílies, quants joves no hi han que no depenen alimentíssimament o de sostre dels avis amb unes pensions molt misèrrimes, no? Per tant, en aquest sentit, nosaltres tenim un conjunt de polítiques que van des de la concertació, per exemple, dels 0-3 anys. Fixi's, la llei d'educació a nivell estatal obliga a concertar a partir dels 6 anys. Catalunya, en el seu dia, va fer un esforç de concertar dels 3 als 6, ara hauríem de fer l'altre tram, concertar les guarderies, que és un problema, perquè moltes vegades limita la possibilitat del retorn laboral de les dones, que complica molt en aquest sentit, i que les guarderies, els qui tenim fills, jo ja l'etapa de la guarderia la tinc superada, no fa pas massa temps tampoc, però han passat de dependre d'unes subvencions, que ara les don, que ara no les don, que ara són grans, que ara no són grans. Anem a estabilitzar aquestes qüestions, i aquesta és una proposta que ens sembla molt important. Ens sembla molt important també afrontar un pla que crec que aquí hauríem de ser capaços de ser transversals, de lluita contra el risc de pobresa, i exclusió en aquest país. I nosaltres no som només un partit humanista de nacionalista Unió, som també un partit humanista. El risc de pobresa, agafant els indicadors que ens dona la pròpia Unió Europea, no és un invent ni d'Unió ni de Catalunya, sinó estandarditzat, estava a la persona del 20%. I això no ens ho podem permetre.
Això no ens ho podem permetre, perquè ens ha d'escandalitzar com a país, no? Per tant, hem de ser capaços, a través doncs, de finançament de fons europeus o de lluita contra el frau, doncs, de fer aquests plans de xoc, de lluita contra la pobresa, particularment en el camp de la pobresa infantil. Una altra qüestió, la llei de la dependència, jo ho defineixo com un frau d'estat, gairebé, en el sentit de que tant se val si el PSOE com el PP l'han incomplert flagrantment. Hem generat unes legítimes expectatives davant de molta ciutadania que després no atenem perquè no hi ha recursos. Recordo que en el seu dia, com a Convergència i Unió, i nosaltres molt convençudament també com a Unió, hi vàrem votar en contra perquè generàvem unes expectatives que sabíem que no podríem anar a satisfer. A més ens ha vingut la crisi, amb la qual cosa encara menys pitjor, no? Del que preveien, no? Però no pot ser que hi hagi tantes famílies, tantes persones, doncs, que esperin doncs, aquest recurs. Són un conjunt de polítiques, però sempre a l'entorn de la família. O sigui, des dels 0-3 anys fins a la llei de la dependència, passant per tots els supòsits per entremig.
I el problema és que se'n parla poc en aquesta campanya i tots tapats, sí, pel debat independentista.
Mira, quan nosaltres parlem d'això, no apareixem ningú als mitjans.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Salvador Guillermo, Ari Jesús Cañizares, Manel Manchón, Joan Corbell, el convidat d'avui, el cap de llista d'Unió Democràtica, el senyor Ramon Espadaler. Senyor Espadaler, jo sé que vostè la setmana que ve té un dinar que serà noticiable, Serà noticiable, un dia d'aquests periodístics, i el seu padrí serà un personatge que jo crec que, déu-n'hi-do, part de la Constitució i un dels fundadors de Convergència Democràtica de Catalunya, el senyor Miquel Roca.
Miquel Roca, sí, que s'ha
vingut... Això és tot un gol, senyor Tormàs, eh?
Que s'ha vingut, doncs, a presentar doncs, aquesta conferència, que és el Barcelona Tribuna, i que jo li ho agraeixo.
I és un gol, senyor Mas. O no?
Busquem la coherència amb nosaltres mateixos. Busquem la coherència amb nosaltres mateixos. I nosaltres que proposem doncs, aquests retocs a la Constitució sense violentar-la i sense entrar a fons en debats que no sabem com acabaran, doncs també trobem les complicitats d'aquelles persones que en el seu dia van ser capaços de fer una cosa que ara seria molt necessària, aquest esprit de la transició que va permetre persones tan distintes i tan distants com podia ser el Miquel Roca, el Soratura, el Carrillo o tants d'altres, posar-se d'acord i escolti, aquí hi ha perquè en tenim obligació i una mica
anem a seure.
També visualitzem doncs, amb aquesta presentació, que jo agraeixo doncs, al Miquel Roca la predisposició que ha mostrat des del mateix moment que li vam demanar, doncs també volem visualitzar això. Ara el que cal nosaltres diem ara el que cal és diàleg, és capacitat de diàleg, i el diàleg, escolti, és que només es fa amb els que són diferents de tu. És molt fàcil parlar amb els que ja estem d'acord. Això no és diàleg, és un col·loqui amable que està molt bé, però el diàleg i la proposta i la suma es fa amb els que són diferents, no?
Molt senzill, quin futur polític li veu Artur Mas? Creu que serà investit president de la Generalitat?
Jo dubto que sigui investit president de la Generalitat. Dubto que sigui investit perquè estic apreciant doncs, en aquestes tornes de debats que anem fent i amb els missatges que es van donant doncs, aquesta mà estesa cap a, doncs, del Junts pel Sí, de la part doncs, d'Esquerra i la part més independent d'aquest projecte, cap al Sí que es pot i més enllà, cap a la CUP. Jo crec que l'acord amb la CUP, Artur Mas ja l'ha donat per fet, ja compta amb la CUP per arribar doncs, als 68 escons. Aquesta és una mala notícia pel país, una molt mala notícia pel país, per l'economia del país i per doncs, la manera d'entendre la nostra societat. Per tant, jo veig difícil, jo dic molt sincerament, que Artur Mas pugui ser el president de la Generalitat, perquè hi haurà aquest pacte per les esquerres. I fa temps que ho diem, i al començament ens deien que estàvem doncs, una mica fora de la realitat. Aneu escoltant, us convido a anar escoltant les proclames que fan doncs, la gent de la pròpia candidatura, aneu mirant com es comporten en els debats, que no són capaços de defensar ni d'entendre doncs, l'acció de govern del president Mas, que tot augura que aquí hi haurà un govern d'esquerres radicals en la seva pitjor expressió.
Però fins al punt que pot passar que ell n'hi vagi a buscar a agafar l'escó?
Doncs això no ho sé, jo crec que les aritmètiques parlamentàries dibuixen coses, però aquesta és una hipòtesi que jo no descartaria. Aquesta és una hipòtesi que jo no descartaria. De fet, ell mateix en una entrevista amb un mitjà de comunicació deia: si arribem a 68 amb la CUP, continuo, si no arribem a 68, doncs venia a dir doncs, que no continuaria. Jo crec que això té un element, un punt de frau cap al que és la ciutadania, perquè en ell mateix la candidatura de Junts per Sí ja és una candidatura molt molt estranya, no? Que el que va davant no serà el presidenciable, però després diu que ho serà el número 4, però el que va davant després nega que ho sigui el número 4, que és el Artur Mas.
És tot molt embolicat, això, eh?
Va, això és tremendament, tremendament embolicat, no? Però hi ha algunes coses que són molt clares, les apel·lacions constants.
Que diu que s'anirà a Àfrica.
Hi ha un candidat al cap de llista per Girona que diu que si no guanyen se'n va a l'Àfrica. I a més han fet una altra cosa, que és una falta de respecte considerable en relació a la gent que hem de passar per les urnes, que som tots els aquí presents i tots els ciutadans de Catalunya, que ja s'han repartit el govern, les proporcions entre Esquerra i Convergència. Em sembla, com a mínim, una falta evident de respecte. Si ja s'han repartit, jo els convidaria d'alguna manera a dir qui seran els consellers, perquè determinats sectors, jo crec que el sector agrari li pot interessar saber qui seria el conseller Sorram, o el sector industrial, o el món del turisme, o el món de l'economia, o el món de la cultura, estaria bé que coneguéssim.
Escolti, tot plegat veu aquestes eleccions com la fi de Convergència Democràtica, poder? Amb tot això que ens comentava, les preguntes del Manel i del Joan Corbera,
sí, jo crec que
s'acaba Convergència Democràtica.
La barreja amb aquesta candidatura unitària, i a més l'anunci que ja han fet per part d'Artur Mas, i a les generals reiterarem o repetirem aquest esquema, vol dir que Convergència ha tirat la tovallola en aquest sentit, està en aquest procés de refundació, i bé, jo no haig de ficar-me ni interès en quin sigui el...
Vostè porta molts anys en política, molts anys de la federació,
jo, i suposo
que alguna cosa deu sentir quan veu que una part d'aquesta federació...
Home, sí, dol profundament, perquè aquesta era una federació amb actius i amb passius, amb errors i amb encerts, però que en les grus de la trajectòria havia estat capaç de transformar aquest país des d'una visió catalanista, d'implicar-se en la governabilitat a nivell de l'Estat, per tant, de mirar el guany per una i altra part i de fer coses, en definitiva, positives, de bastir un autogovern, home, que resisteix comparació amb tot el nostre entorn europeu, imperfeccions, insisteixo, però tot això d'alguna manera Convergència ho ha oblidat, i a mi em dol molt sentir expressions de l'estil és que el catalanisme polític s'ha equivocat. Això no ho puc assumir, com tampoc puc assumir de cap manera l'expressió de reduir el nacionalisme català a l'independentisme. Jo em rebel·lo contra aquesta concepció. Hi ha una part d'aquest país que se senten catalanistes i no són independentistes, i no són ni més bons ni més dolents catalans que ho són d'altres, però això existeix, i aquest és el segment que ens hem proposat com Unió representar a les institucions.
Ens queden 5 minutes de programa, Maria Jesús, vinga.
Vostè manté contactes amb Convergència i els veu convençuts del que estan fent, o és ara toca ser independentistes?
Jo ara no tinc els contactes sovintejats per raons òbvies que hi tenia abans, però també de dir-me...
Però feina té el ser candidat d'Unió.
Els veig molt convençuts, molt convençuts d'allò que fan.
Sí?
Sí, el veure els convençuts d'això que fan és una de les raons per les quals nosaltres vam dir, escolta, no podem continuar en aquest projecte.
No, ho dic perquè hi ha gent com el Santi Vila, hi ha gent que diu, bueno, és que ara toca, o el mateix Trias, que deia, no, és que ara toca ser independentista. Això se sent molt.
Està de moda ser independentista.
Des de la nostra perspectiva, el que ara toca és tocar de peus a terra sense desentendre'ns del cor. Aquí hi ha un sentiment, que moltes vegades s'ha pogut sentir, ofès, i raons n'hi han, perquè hi ha hagut, qüestions que ens han violentat, que ens han posat en situacions que no desitgem com a país, però això s'ha de gestionar, la política s'ha de fer amb una síntesi raonable entre el cor però amb el cap, també d'una manera sabent allò que és possible, allò que no n'és. A mi quan es parla del xoc de tren sempre penso que el nostre tren és més petit, raó per la qual em sembla que un signe de pragmatisme, d'intel·ligència i de responsabilitat i d'estimar-se aquest país passa per evitar el xoc de trens i mirar quines són les alternatives que hi ha.
I que no es fem mal, no? Emmanuel?
No prenguem mal.
Sí, no, jo li volia preguntar que justament estem donant volta sobre aquesta possibilitat que hi ha de fons, que és a partir del 28 i al marge del projecte independentista i de la negociació amb l'Estat a Catalunya, quin panorama polític es dibuixarà, quins espais ideològics es poden dibuixar a partir d'ara, és a dir, Unió què farà, a Convergència per ara pràcticament el partit ha deixat d'existir, aquesta és la realitat, després tenim aquesta candidatura de Podemos, Iniciativa, que ja veurem si en el transcurs del temps es manté, quins espais, perquè sobta molt quan es veuen els candidats, que hi ha 7 candidats, que Catalunya pugui ser tan diversa, tan plural, que està molt bé ser plural, però no sé fins a quin punt és absolutament excessiu que hi hagi 7, i a part de cada candidatura hi ha 3-4 partits, no?
Jo crec que existeix un espai de catalanisme polític en el sentit com l'hem viscut i entès durant molts anys que representava Convergència i Unió, que en aquests moments només es pot articular a l'entorn, del que és, no dic a dins, dic a l'entorn del que és Unió Democràtica de Catalunya, a l'entorn del que és Unió. Convergència ha renunciat ja en aquest projecte. Convergència ha assumit d'una manera crítica i volguda, no, i amb màxim respecte, doncs, el que és el programa electoral d'Esquerra, la batalla de les idees en aquest país l'ha guanyat Esquerra. La batalla de les idees en aquest àmbit l'ha guanyat, doncs, Esquerra Republicana per sobre de Convergència. Jo crec que existeix i seguirà existint aquest espai de catalanisme moderat, de catalanisme assenyat, de catalanisme que està no per la ruptura, sí per la suma i per avançar, doncs, en matèria d'autogovern, per continuar Europa, per transformar la realitat, doncs, que continuarà existint per sobre de conjuntures electorals.
Molt bé, doncs, amb aquest missatge hem de posar el punt final de la conversa d'aquest dissabte. Senyor Ramon Espadaler, suposo, el veig en forma i en forces, no? Perquè d'aquí al 27, Déu-n'hi-do la que li espera, eh? A vostè i a tots,
eh? Ens espera, però ens fa il·lusió, tenim empenta i tenim
resposta. Doncs, endavant, moltíssima sort, força, i, en fi, ja estarem en contacte més endavant per conèixer com ha anat tot i les perspectives d'Unió de cara al futur. Gràcies, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies també al Manel Manchón, Joan Corbera, Salvador Guillermo, Maria Jesús Cañizares. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona. Converses que ve a la Copa i Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.